Ya estamos en las 12:20, 11:20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, estic encantat de parlar amb tots vosaltres. I amb una pregunta, com sempre, sempre tinc preguntes. Soy muy preguntón. I la primera que us faria seria... Us ha pujat molt el cistell de la compra? Una pregunta absolutament absurda, perquè la resposta, bàsicament i de forma generalitzada, seria sí, ha pujat, i bastant. Si us pregunto pels productes de dieta mediterrània, de la nostra famosa dieta i saludable dieta mediterrània, si parlem de l'oli d'oliva, que precisament divendres estaven gaudint del primer oli d'oliva de Jaén, la primera collita que es fa abans del 8 de desembre. Boníssim, per cert, tot s'ha de dir, és més car, per exemple, l'oli, verdura, lactis, fruita, carn, peix... És que tot això és dieta mediterrània. I ha pujat el preu, De fet, la pujada de preus posa en perill una dieta cardiosaludable, que seria la dieta mediterrània, una dieta equilibrada, que ens ajuda, doncs, a moltes coses. Bàsicament, quan els diners no donen i has d'agafar altres productes, doncs anem a productes més barats, que habitualment acostumen a ser processats i poc o gens saludables. Clar, tot això ara mirem cap als nanos, perquè pràcticament tenim a sobre una epidèmia, una pandèmia, que és l'obesitat infantil, que està molt lligada amb l'alimentació, l'exercici, etc etc. Però sobretot l'alimentació seria el punt clau davant de tot això. I si mirem l'alimentació infantil, hem de mirar les escoles també i els àpats a les escoles. De fet, la Generalitat vol decidir la composició nutricional dels menús escolars. El conseller d'Agricultura, Pesca i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a veure si em surt la paraula, de la Generalitat, el senyor Òscar Ordeig, ha anunciat que revisaran els aliments que es donen als menjadors escolars per garantir que es compleix un bon equilibri nutricional, la varietat òptima, l'alimentació dels infants i tot això. Bàsicament, de calaix. Aquesta declaració d'intencions, de fet, ha provocat polèmica entre les associacions de famílies d'alumnes, que moltes d'aquestes gestionen, en l'actualitat, moltes cuines de col·legis. O sigui, cada AMPA, el seu col·legi, ho controla, és a dir, ho gestiona, més que controlar, ho gestiona. Sí, controla també, però ho gestiona, en aquest cas, no? Això ens porta a valorar una cosa, a valorar la importància de conèixer que mengen els nostres fills i filles, quan van a l'escola, en unes edats claus en el creixement. Això és una qüestió capdalt. I ja es mirava, no és que ara sigui un desastre el menú escolar, ni molt menys, però la pregunta seria, es pot millorar? No està malament una revisió, a veure per on es pot millorar o per on no, I aquesta seria la primera pregunta que podríem fer. Tenim al telèfon el senyor Òscar Ordeig, que és conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Òscar, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, amb un tema capdalt en tot cas, perquè hi ha millora, hi ha marge de millora en els menús escolars?
Bueno, jo crec que sempre, amb totes les polítiques públiques sempre hi ha marge de millora.
Això sí, aquí és veritat. Però llavors rectificaria, Òscar, si em permet, seria quin marge de millora hi ha en els menús escolars?
Molt bé, molt bé. Home, jo crec que és evident, jo crec que s'ha fet molta feina els últims anys per tal de millorar la qualitat dels menús escolars, però jo crec que aquí estem ara en un procés de revisió i el que hem quedat amb el Departament de Salut i el Departament d'Educació i d'Agricultura és de fer una revisió, fer una reflexió també amb les famílies, també amb els centres educatius, de veure com podem doncs, millorar la composició dels menús escolars, perseguint, intentant afinar una mica més amb aquests objectius que tots tenim, de que sigui doncs, que el producte sigui de proximitat, que afavoreixi la dieta mediterrània i que, l'alimentació doncs, sigui nutritiva i sostenible, també. Més que tot perquè tenim una estratègia alimentària del govern de la Generalitat que, a més, haurà de desplegar una llei de l'alimentació, i aquesta llei de l'alimentació també voldrà afavorir la compra de productes de proximitat, que fa que reduïm la petjada ecològica. No té sentit, si produïm alguns aliments al costat de casa de gran qualitat, no té sentit portar-los a vegades de l'altra punta del món. Per tant, jo crec que hem de revisar doncs aquesta legislació, que a vegades fins i tot a les famílies o a les escoles dificulta de poder comprar i poder-te proveir d'aliments frescos, nutritius, saludables i més sostenibles al costat de casa. Això és el que volem fer, facilitar una demanda d'altra banda dels mateixos centres, de les mateixes famílies.
Llavors, aquí s'incidiria en aquesta millora de menús, no? En els productes, la selecció dels plats a consumir. Seria una millora d'elaboració també dels aliments en les cuines escolars?
Bueno, això també haurem de veure quin marge ens dona la normativa actual, la legislació, però en tot cas seria fer una reflexió a tots nivells. Jo crec que aquí tant la piràmide alimentària, de dir, escolta, estem trobant que hi ha algunes persones crítiques en determinades aliments, i nosaltres el que diem, escolta, la dieta mediterrània és la que científicament està demostrada que és la que té més propietats i més salut, que és una dieta equilibrada, variada, i per tant, on per exemple, hi ha el debat de la carn, doncs, escolta, la de carn hi ha de ser, segurament en menor quantitat del que la consumia en anys anteriors, però hi ha de ser, i hem de veure, el que hem de veure és quina qualitat d'aquesta carn, quina qualitat, doncs, escolta, fruita, verdura, hortalissa, peix, i que sigui de qualitat i que sigui de proximitat, perquè al final els nostres productes són molt valorats arreu del món. Per tant, això una. Dos, com facilitem doncs que evidentment es puguin elaborar també a les cuines de les escoles, i que també es puguin, que això es pugui fer a través de potenciar la cuina catalana. Recordem que l'any que ve Catalunya serà regió mundial de la gastronomia, el 2025. Sí. Per primera vegada un territori europeu és regió mundial, i no pot ser que una regió mundial amb estrelles Michelin reconegudes arreu del món a Catalunya, doncs home, no faci que també doncs, posi en valor també els productes de casa nostra a les escoles.
I que són uns quants i molt bons a més, eh? Tot s'ha de dir. Bé, hi ha un problema que tenim com a societat ja, i que està agafant una corba ascendent perillosa des de fa ja molt de temps, i m'estic fent referència a l'obesitat infantil, que ja els metges, els professionals, estan qualificant d'epidèmia, i potser tenen tota la raó. L'obesitat infantil, més enllà de la genètica, depèn d'un bons hàbits. Bàsicament és això, exercici, bona alimentació. Això, quin pes té l'escola i quin pes té les famílies davant d'això?
Bueno, nosaltres, precisament, estem també treballant per construir aquesta estratègia alimentària, i estem fent també un programa. Començarem una prova pilot a les escoles aquest curs escolar de formació alimentària a les escoles de primària i d'ESO. Què vol dir això? Que hem de fer que els nostres alumnes, els infants, coneguin quin és el procés de producció dels aliments, quin valor nutricional tenen, i quan vagin al supermercat, quan vagin als restaurants, doncs que tinguin bons hàbits alimentaris. I per això aquest és una feina, aquesta reflexió dels menús escolars també n'està en aquest context, de fer una reflexió com a societat, de veure quin territori volem construir, com es produeixen aliments, facilitar-ho, que aquests aliments siguin de qualitat, que siguin varietats arrelades al nostre territori, i que curiosament, a més, són les més saludables i les que poden lluitar molt més contra l'obesitat infantil. Per tant, formació a les escoles, que el menú escolar sigui coherent amb aquest relat que volem construir de país i d'alimentació saludable, i bé, tot això és el que volem fer. I també el que estem impulsarem és una llei de compra de l'administració pública, del sector públic, que en la compra d'aliments es garanteixi, com ja fa França des de fa molts anys, que es garanteixi un mínim del percentatge de la compra sigui un producte de proximitat, que vol dir que un producte produït a Catalunya, que a més sempre és es potencia molt productes poc processats i amb molt nutritius, i a més bons per la salut. Per tant, aquí és cap on hem d'anar.
Mira, vaig aprofitar que ja que tinc aquí el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que jo el tinc cada dia, doncs aprofitaré i faré una pregunta sobre el sector. Mira, un parell. La primera és veritat que darrerament ha plogut, i malauradament, de forma molt desgraciada, a València, però ha plogut. Vostè ha dit que la teva prioritat és impulsar regadius per prevenir els conreus de les sequeres. Això continua així, no?, suposo?
Continuem estant amb sequera i, per tant, curiosament, a part de les inundacions, ja veiem que o hi ha molta sequera o hi ha pluges abundants. Per tant, aquest és el món d'inestabilitat i de canvi climàtic que ens ha tocat viure. Per tant, primer missatge, hem de generar les infraestructures necessàries per ser resilients i per adaptar-nos a aquestes noves circumstàncies. I això passa per... tenim una part del regadiu de Catalunya que no està modernitzat, que vol dir, per tant, que no, potser no és prou eficient, i el que hem de fer és generar, destinar els recursos necessaris per fer la modernització dels regadius que tenim actualment, perquè cada gota d'aigua es gestioni el més eficientment possible, que sigui el més sostenible a la nostra producció, i, per altra banda, veure, aviam, amb aquest estalvi que tindrem, o fins i tot amb els processos que ara les tecnologies que tenim, que és desalació o regeneració d'aigües urbanes, veure com això també es pot fer servir, doncs, per generar un reg de supervivència, un reg de suport en determinats cultius que amb el canvi climàtic no seran viables.
Mira, Òscar, estaves parlant de la pesca, l'altre dia nosaltres també estàvem parlant de pesca i sobretot del relleu generacional. Et preocupa que hi hagi poc relleu, pràcticament nul, el relleu generacional en el sector de la pesca?
Bueno, jo aquí el que voldria fer, i agraeixo també la vostra trucada, també una crida a la societat, als mitjans de comunicació, de posar en valor el sector de l'alimentació, i això vol dir posar en valor la feina de pescadors, pescadores, agricultors i ramaders. Costa molt, estem en un sistema que ha posat moltes complicacions des de Brussel·les, però també des de les diferents administracions a l'activitat del dia a dia, i el que hem de fer és que prestigi, posi en valor la feina dels pescadors, pescadores, i el que sí que també demanem és que quan es vagi a un supermercat, quan es vagi al mercat, doncs, home, si un producte és una mica més car però és de més qualitat i, a més, de proximitat, doncs que la gent això ho posi en valor. Que mirin les etiquetes, que mirin l'origen, que mirin la composició i per tant, que posin en valor la feina dels pescadors. Això és el que ens demanen els nostres, el sector primari, i pensem que un país sense sector primari és un país abocat al fracàs.
Gràcies per tota aquesta xerrada que has tingut, senyor Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, José Miguel, i esperem que el 2025, amb la regió mundial, puguem parlar sovint, perquè jo crec que serà una efemèride que ens donarà molts dies molt interessants.
Tant, sí, tant de bo sigui així. Vaja, a més, és una efemèride força interessant, la veritat és que sí, Bé, doncs, és qüestió d'alimentació, és cabdal, i no sé si fins a quin punt ho tenim clar. El que passa és que, insisteixo, possiblement la combinació a vegades, sobretot a casa, i el pressupost que puguin tenir les escoles per fer aquests àpats, ja veurem, perquè aquí és on estaria el que. El problema no és la dieta, el problema és el preu de la dieta. Jo sempre... És una qüestió que, vulguis o no, és així. Bé, fins i tot ja avui ja hi ha poblacions que encenen els llums de Nadal. Avui hi ha poblacions com, per exemple, el Prat de Llobregat, és una de les poblacions de Catalunya que avui estrenen l'enllumenat de Nadal. Durant tota aquesta setmana, progressivament s'aniran encenent llums de Nadal a les diferents poblacions de Catalunya. Però com impacta, per exemple, el Nadal en els hotels a Barcelona? Som una ciutat o Catalunya és un destí nadalenc? És un destí pròpiament nadalenc? De seguida en parlarem de tot això aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra, però abans... Vigileu el vostre cor, això sí. Parlem de salut de cor amb Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor a Inscor, realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A més, t'ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessitis. No quan els hi vagi bé, sinó quan tu ho necessitis. La web inscorbcn.com, inscorbcn.com. Inscor, el telèfon és el 93-425-1962, 93-425-1962, encara que la web ho trobareu tot, i està al carrer Folgueroles de Barcelona. Inscor, cuida la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Despide el año con una velada inolvidable desde el Hotel Eurostars Gran Marina. Te invitamos a disfrutar de un menú degustación preparado especialmente para la ocasión. La cena estará amenizada con una actuación de ópera en directo y daremos la bienvenida al 2025 con uvas de la suerte y cotillón. Reserva esta velada única en granmarinahotel.com.
Brilla amb llum propi al Shopping Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Les compres més extraordinàries t'esperen a Andorra del 8 al 24 de novembre. Consulta l'agenda visitandorra.com.
Guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos. Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. Te esperamos.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Hi ha una cosa que és ben certa, i aquesta cosa que és ben certa és que Barcelona és una gran capital turística, un gran destí turístic, sense cap mena de dubte, però ho tenim de cara a l'estiu. De cara a l'estiu, primavera, possiblement a la tardor, però sobretot a l'estiu, és una capital que rep turisme. A més, és la joia en aquest cas, no? Catalunya en si mateix és un gran destí turístic estiuenc. Principalment, eh? El Nadal i l'hivern possiblement ja no tant. Ja la cosa no tant. De fet, l'any passat, xifres de l'any passat del 2023 reflexen que sobretot els turistes estadounidencs van ser els que van visitar Barcelona. De fet, va ser un 61 més en respecte del 2022. En aquestes dates nadalenques que ens apropen, Madrid ens passa per davant, per exemple, i ja no dir ni parlar de París o Londres, no? Però en quina situació està Barcelona? Barcelona, és veritat que quan hi ha congressos, quan hi ha aquest tipus de situacions, sí que tenim tot un què. Però de Nadal a Nadal, no sé. Ara, us dic una cosa, i suposo que estareu d'acord amb mi. Per fer de Barcelona un destí turístic nadalenc, s'ha de tenir una ciutat nadalenca. Vull dir, les administracions han de posar carn a la graella. Quan parlo de tot això, s'ha de fer una ciutat atractiva. Atractiva amb il·luminació, atractiva amb activitats nadalenques, atractiva amb... que ho tenim. Però, possiblement, cal més voltes al cargol per tot això. Cada any tenim una polèmica amb el pessebre de la plaça Sant Jaume. Aquest any no, ni hi haurà pessebre, ja ni inventat. Tindrem un estel magnífica, segurament, molt xula, que reflexarà, que representarà, però no hi haurà un pessebre. Bé, això ja va per París. I per cert, que l'Ajuntament va eliminar el pessebre intentant eliminar aquella polèmica que cada any teníem amb l'administració Colau d'un pessebre... A veure com ho dic. Que ho pots interpretar, no? Tu vas allà i dius, vale, aquest és el nen Jesús, aquest és el Reis Orient... Aquest... Bé, doncs ho interpretes, no? O fas allà el què? Aquest any no hi ha... I pel fet ja de que no hi ha un estel, també hi ha polèmica. Bé, d'entrada, el que on volia jo parar, que no m'he quedat per les rames, és que per fer una ciutat de Nadal cal que les administracions comencin a fer una ciutat de Nadal i així també es podria gaudir l'època, no? Ara, com impacta el Nadal en els hotels de Barcelona? Ho mirem des del punt de vista de l'hotel Vilamarí de Barcelona, que està al carrer Vilamarí. A més, és un hotel que està molt a prop de la plaça Espanya de Barcelona, és a dir, molt a prop dels epicentres, per exemple, dels congressos, no? Per posar un exemple. I tenim la seva directora al telèfon, la Olga Montserrat. Olga, bon dia. Benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies, molt bé, vosaltres?
Encantat de parlar amb tu. Bé, el fet que, sí, per exemple, ara enfocat, estava pensant, i començaré per aquí, perquè que l'hotel Vilamarí estigui ja, bé, a tocar de plaça Espanya i la Fira de Barcelona, significa també que possiblement molts clients augmenten amb els... És a dir, per vosaltres els congressos són importants, no?, suposo, o no?
Sí, per suposat, vull dir, per proximitat a la fira, tant la de Montjuïc com la de Gran Via 2, nosaltres tenim molta clientela que ve a congressos i fires. Tot això, pues, unit a tot el client vacacional que també tenim, ja que Barcelona, com has explicat perfectament, és una destinació turística per excel·lència, doncs això fa que realment tinguem unes bones ocupacions.
De cara al Nadal, Barcelona, l'altre dia estàvem parlant, és que Barcelona no és precisament una destinació de Nadal, no és una ciutat d'aquestes on sigui turisme nadalenc com altres ciutats. Com es viu això? Tu què penses? Teniu reserva sí. Ja de cara al Nadal?
Sí, aviam, la veritat és que podríem dir que el mes de desembre potser és el mes més fluid d'ocupació aquí a Barcelona, exceptuant la setmana de Cap d'Any. La setmana de Cap d'Any sí que tenim molta reserva, de client, la gran majoria de client estranger, que té pues, bueno, tant anglesos, italians, francesos, una miqueta tot, però la resta de mes és un mes molt fluixet. Al final, pues, bueno, la gent per Nadal prefereix més estar a casa seva i pues, guardar-s'ho pues, per més endavant.
Seria una mena de temporada baixa, semblant, no?
Sí, aviam, temporades baixes aquí a Barcelona
afortunadament ja no existeixen.
Sí, afortunadament la veritat és que ja no existeixen, no? Però dins del que és la resta de l'any potser seria el mes pues, més baix d'ocupació, correcte. A més, bueno, ara al principi tenim el pont de desembre, bueno, que són 3 dies, però com que és un pont només a nivell nacional, doncs aquí a Barcelona no ho notem gaire, la veritat.
Quin és el pic de quan en aquest cas parlem concretament de l'hotel Vilamarí, que està on està. Llavors, en aquest moment, tenint en compte congressos, tenint en compte l'estacionalització a l'estiu, quin seria el pic de reserves i d'ocupació de l'hotel?
Bueno, aquest any la veritat és que ha sigut un any espectacular. Bueno, jo crec que cada any diem una miqueta el mateix, però cada any ens anem superant. Vale? Llavors, aviam, amb tema d'ocupació, vull dir, nosaltres comencem ja a finals de gener, aquest any, a mitjans de gener, perquè Barcelona acull un nou congrés, que és el LICE, que és el congrés de Jocs, a mitjans de gener, i llavors ja comencem, després amb LICE, congrés de visuals, mobile, finals de febrer, bueno, aquest any, l'any que ve, serà a principis de març, Llavors ja comences la roda fins a finals de novembre, que no pares, i llavors pues, tenim, la veritat és que ocupacions molt bones, amb molt bon preu, la veritat.
Escolta'm, Hi ha una joia que teniu, bé, en tindreu moltes, però hi ha una que a mi particularment m'encanta. La terrassa Chill Out.
Sí.
Aquesta terrassa Chill Out és una joia, eh? A més, per la posició geogràfica, que per les vistes, és fantàstica.
No, la veritat és que us invito molt dia que vulgueu a conèixer-la i la veritat és que és molt maca. Aquí penseu que en aquesta terrassa podem fer una miqueta de tot. Bueno, ho fem, de fet, events, còctels, aniversaris, una miqueta de tot. Vull dir, també a la que arriba la bona època fem els esmorzars, preparem els esmorzars aquí a la terrassa. Vull dir, el client està encantat. Vull dir, molt tranquil·la. Dins del que és el mig de l'Eixample, com estem situats, és una zona, una terrassa molt i molt tranquil·la. Així que ja esteu tots invitats a conèixer-la.
I ara, Olga, et preguntaré pel tema relació d'hostaleria amb la ciutat. Quin és el futur de l'hostaleria? Calen més places d'hotel? Sobren? Com està la situació? D'un punt de vista d'un hoteler, com ho veus, això?
Bueno, jo crec que al final aquí hem de regular una miqueta el tema dels pisos turístics, que sembla que ara s'estan una miqueta posant. El tema de l'hoteleria, jo crec que en moments puntuals a Barcelona falten places hoteleres. Hem de regular el que és filtrar una miqueta, que jo crec que ja ho estem fent, el tema del turisme, partint una miqueta el turisme de qualitat que volem, vale? Llavors, pues, a nivell hoteler jo crec que s'està fent bastant bé, bueno, ens estem posicionant a nivell d'Europa amb uns preus, vull dir, corresponents a lo que realment tenim, l'hoteleria que tenim aquí, vale? I al final el que hem de mirar és enfocar-ho una mica amb el tema de pisos turístics, que és, que jo crec que és el que ens fa mal a la ciutat. Perquè al final, pues, bueno, és un tipus de turisme que ens arriba que no volem, que no volem. Vale? Llavors, pues, el tema hoteler, jo crec que on, des de fa ja uns anys ho estem fent bastant bé. Ens fem, treballem tots una miqueta a una i ens estem posicionant uns preus, que és el que realment val als hotels aquí a Barcelona, jo crec. Vull dir, com a ciutat top que som d'Europa, vull dir, ens hem de posicionar amb, aquest, amb aquestes franges de preus, jo crec.
Doncs Olga Montserrat, directora de l'hotel Vila Marí, al carrer Vila Marí, just a l'Eixample, aquí al costat de la plaça Espanya de Barcelona. Escolta'm, gràcies per donar aquest punt de vista des del punt de vista d'un hotel, en aquest cas de la directora d'un hotel. Olga, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs és el què? I s'ha de tenir molt en compte tot això perquè d'aquests allotjaments, d'aquest punt de vista del sector de l'hostaleria a Barcelona, o a Catalunya, sincerament, depèn la qualitat del turisme que vingui cap aquí o no. És a dir, s'ha d'escoltar a la gent que es dedica a tot això, eh? Va, de seguida parlarem amb Enriqueta i després parlarem de curiositats aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como el televisor Samsung Neo QLED de 75 pulgadas por 1.399 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica.
Hasta el 24 de noviembre, adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Necesitas adelgazar antes de final de año? Con el plan 1-2-3 es posible y lograrás perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen en solo 3 semanas. O sea, que aún tienes tiempo, tiempo y tiempo de sobra para que te desprendas de algunos kilos y sobre todo de la hinchazón en barriga, en las piernas y en la cadera. Así que vamos a hablar con Enriqueta para que nos lo explique. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues mira, además de perder peso, con el plan 1-2-3 vamos a conseguir mantener un control del volumen porque te permite combatir la inflamación y la retención de líquidos para mantenerlas a raya durante las fiestas. Es natural, apto para todos, hombres, mujeres. Y al bajar de peso, el azúcar y el colesterol estarán bajo control. Increíble que en solo 3 semanas bajes más de 3 centímetros de volumen y que me pierdas de 4 a 7 kilos.
Mira, la primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos la barriguita, retenciones, hinchazones y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Prebióticos, mejoramos la digestión, nos despedimos del estreñimiento y bajamos 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, que además son saciantes, ¿eh? Nos ayudan a quemar y a captar la grasa para que sigamos perdiendo y el resultado de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas.
Efectivamente, y sin dietas estrictas, ¿eh? Y con solo 3 sencillas reglas, limpias, renuevas y control de peso con el plan 1-2-3, que es drenante, te deshincha sin pesadez, sin efecto rebote. Bueno, ¿qué esperas? Infórmate sin compromiso en el 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte.
Sí.
Y además, Enriqueta, ¿qué nos llevamos hoy con el plan 1-2-3? Que siempre, nunca viene solo.
Hoy?
Nunca viene solo.
No viene solo. Muy bien acompañado para todas las llamadas de hoy de nuestros oyentes de Cadena COPE, que tienen que marcar el teléfono 650-51-52-53, porque hoy gratis el gel adelgazante caliente, reductor con rolón incorporado, destructor de grasa, bajamos volumen en muslos, barriguita, caderas, solamente usándolo una vez al día. También de regalo las tres infusiones, beneficios, la lipo, la detox, la drena, que reducen los excesos en estas fiestas y combate el peso y la inflamación. Y hoy no hace falta que me las pidas, Cruz.
Estaba a punto.
Vamos a poner también de regalo una caja de nuestras galletas de pura fibra, de cúrcuma y chía, riquísimas y saciantes. Sí, sí, esto gratis con tu plan. 1, 2, 3.
Pues ya sabes, llama, infórmate sin compromiso. 650-51-52-53, Enriqueta, que vamos a perder de 4 a 7 kilos, ¿verdad?
Sí, pero en 3 semanas, ¿eh? Más de 3 centímetros de volumen. Vamos a tener una figura 10 en estas fiestas. Un estómago a prueba de todo, con registro sanitario, eficaz, económico. No tienes que desplazarte a ningún centro. Te lo enviamos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. ¿Qué tienes que hacer? Llamarme. 650-51-52-53.
El plan 1-2-3 es clave en un proceso depurativo antes de fiestas para llegar a perder más de 3 centímetros de barriga y de 4 a 7 kilos. Y es rápido. Y en solo 3 semanas. Sí. Y es seguro. Con registro sanitario y es eficaz. Porque está testado y adelgazas de 4 a 7 kilos. Así que ya sabes. Llama. 650-51-52-53, que Enriqueta y su equipo te van a informar sin compromiso. Voy a repetir el número, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets, patunets, patunets. Adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, parlem de curiositats, per ser una miqueta més savis, per ser un cunyau il·lustrao, has de saber coses d'aquelles detallets per deixar anar. Hi ha una col·lecció de llibres que, entre tots, es faran un super mega cunyau il·lustrao, que això és tota la saba llibres de l'Alfred López, el nostre divulgació, dic nostre perquè portem tants anys que ja és com si fos de la família. El nostre divulgador científic, Alfred López, de la saga de llibres de Ja està listo, de que tot lo sabe, la saga de llibres sobre curiositats, que hi ha uns quants, eh? D'andar potser per la temperatura, no, per l'apropament de les dates que vivirem, el Nadal, hi ha un llibre que destacaré, que serà Ja està listo que todo lo sabe de la Navidad, que és aquell llibre de totes les curiositats del Nadal, d'on venen, per què no venen, per què l'arbre de Nadal es va posar de moda, etc, etc, etc. Coses que avui en dia trobem normals, però que no ens plantegem el per què ni d'on venen. Curiós todo eso. Alfred López, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo.
Gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por inundarnos de curiosidades que no dejan de ser que perlitas de sabiduría en este caso, que nos hace un poquito más sabio.
Un placer, como siempre, ya sabes, de venir por aquí los lunes, ya es ejercicio obligatorio para mí.
Pues mira, habitualmente, siempre antes, después de empezar, después al acabar, estamos un poco de cháchara.
Sí.
¿Eh? Pero ¿de dónde viene la expresión esa de estar de cháchara?
Mira, estar de cháchara, bueno, pues cháchara, la palabra cháchara, se refiere a una conversación frívola y trivial, ¿no? Mm-hmm. La típica de charla sin importancia que se mantiene simplemente para pasar el tiempo, como hacemos tú y yo, tal y como acabamos este programa, ¿no?
Sí.
Pues la expresión estar de cháchara se usa para describir, pues, también esto lo que digo, las charlas intrascendentes, y etimológicamente a cháchara proviene del italiano medieval chiacchiera, que tiene el mismo significado y deriva de chiarlade, que quiere decir hablar o conversar, de donde surge también nuestro verbo charlar.
O sea, te viene de italiano también.
Sí, viene del chiarlade, que quiere decir hablar o conversar, y charlar proviene, o sea, charlar y cháchara tienen la misma raíz etimológica. Y aunque no se conoce con exactitud el origen de la expresión estar de cháchara, cuando nació, cuando empezó a aplicarse, es muy probable que también tenga esas raíces italianas y específicamente en la locución essere in chiacchiera, utilizadas para describir conversaciones vanas y sin sustancia que se utiliza en Italia y que ya desde hace varios siglos en Italia se utilizaba. Y así que con el tiempo esta expresión se integró en el español también, manteniendo ese significado de charla ligera y sin propósito.
Estar de cháchara, estamos sí. aquí de cháchara, sí. básicamente. Bien, més curiós, perquè hi ha una altra expressió que és quan diem paleto a alguien. Esa persona, ese tio és un paleto. Però no paleta. Paleta posiblemente sería otra cosa, o también Ajá. entraría paleto, sería paleto, ¿no?
Persona... Ya hablaremos de ello.
Vale. Pues ¿de dónde surge el término paleto?
Mira, paleto se utiliza para referirse efectivamente a una persona con poco refinada o una persona rústica, y es usada también como sinónimo de cateto, ¿no?
Sí, cateto, paleto, sí.
Se utiliza. Pues su etimología está bastante discutida, ¿no? Pero he querido traer las dos posibles, los dos posibles orígenes. Y por vale. una parte, hay quien opina que proviene del término paleta, paleto viene de paleta, que hace referencia al utensilio de forma triangular y con mango de madera que es utilizado por los albañiles, y que además aquí sí. en Cataluña llamamos paletas a los albañiles.
A los albañiles, ¿no? Un paleta.
Pues bueno, un paleto era aquel que utilizaba la paleta, o sea, gente que vivía en el mundo rural o que también se dedicaba a las faenas de albañilería, porque se tenía la... Estoy hablando de hace muchísimos, muchísimos...
Sí, sí, que nadie se ofenda ahora.
Que nadie se ofenda.
Que nadie se ofenda.
Pero se tenía el convencimiento que las personas que se dedicaban a hacer esos trabajos de albañilería y tal, el típico paleta, el manitas y tal, eran personas con menos recursos de culturales, que no tenían, que no, ya. que habían abandonado los estudios para dedicarse al trabajo. Y que posiblemente muchísima gente obligada por las necesidades antiguamente era lo que tenía que hacer, dejar los estudios muy, muy, muy jovencitos
para ponerse a trabajar,
ponerse a sí, trabajar sí. en una obra o ponerse a trabajar en algún lugar. Y así de ahí venía. Y otras personas señalan que proviene del vocablo pala, que es el instrumento también para cavar la tierra. Paleto viene de pala, y aquel que también que utilizaba la pala era... que puede ser eso, gente albañil, gente que trabaja en la zona.
Tiene relación los dos orígenes, sí, tiene una relación clara, de relación con personas que sí. de bajo nivel cultural, sí. que se dedican a labores como
sí, claro, porque lo de la paleta como instrumento y pala vienen los dos de la misma raíz etimológica, además, o sea, que al final... o una cosa o la otra, pero paleto proviene de ahí.
Y ya que estamos hablando de orígenes etimológicos, ahora que el frío ya lo tenemos aquí encima, y sacamos los edredones del armario sí. para ponerlos en las camas, ¿de dónde viene el término edredón?
Sí. Mira, edredón, este típico convertor acolchado que tradicionalmente está relleno de plumón de aves sí. o materiales como el algodón, y que es utilizado, como bien dices, para abrigarse durante las noches frías, y especialmente en invierno. Pero oye, que yo he ido a hoteles en verano y que tenían edredón, y digo, madre de Dios. Bueno. ¿Y sabes por qué ponen en muchos hoteles actualmente en verano edredón? Porque ponen el aire acondicionado muy alto, y entonces la claro. gente así se tapa y tiene el aire acondicionado así. Pero yo soy enemigo de los edredones, lo siento. Soy enemigo de los edredones.
¿En invierno y en verano?
Sí. No, no, en invierno una manta. No hay nada mejor que una manta que un edredón. Mejor, para mí, mejor que un edredón.
Pero
sí.
bueno,
quiero mi sabanita, mi manta, y si tengo que poner otra manta, otra manta.
¿Pero por qué? ¿Porque tienes manía? ¿Porque eres alérgico?
Sí, sí.
Porque...
No, porque tengo manía. Le tengo
ah, básicamente.
Mucha manía.
O sea, es gratuito. Sí, 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 o sea, sí. es... totalmente gratuito. No me
gusta. Mi experiencia de ir a tantísimos hoteles como que he viajado,
¿sí?
le he cogido mucha manía a los edredones.
Vaya.
Muchísima, muchísima. Pues bien, vamos a hablar del origen del término edredón, que además es el edredón es originario del norte y centro de Europa y se ha popularizado, como digo, en las últimas décadas en hogares, alojamientos, hoteles, etcétera, ¿no? Y el término proviene del francés Edredón, con acento en la primera E, que a su vez derivaba del alemán Eiderdown, adaptado del irlandés, y ahí ya no sé si lo voy a saber decir, Eindardun, que significa literalmente plumón de Eider. Y es que esta palabra hacía referencia al Eider común, que es hablando técnicamente, la somatería mollísima, que es un ave aceriforme, cuyas plumas se utilizaban originalmente para rellenar estos cobertores.
A ver, anseriforme, ¿qué bicho es ese? ¿Anseriforme? ¿Qué forma es? Perdonadme, no. Mira, yo soy un tío listo, pero no llego a tanto, ¿eh? Anseriforme.
Pues las plumas de estas aves, ¿eh?
Voy a buscarlo.
Hizo que el edredón fuese, pues eso, valorado por esa capacidad para proporcionar un calor, ya que esas plumas eran las que proporcionaban mayor calor que otro tipo de plumas de otras aves. Y así que esas fueron las que se escogieron y así se proporcionó un calor sin peso excesivo, sin el peso de las plantas. Así como, ajá, yo te digo que a mí me gusta el peso,
sentir el peso de la manta. Esto es lo que evita
esa cosa es, claro, son cosas que pesan muy poquito, que a lo mejor en 300 gramos tienes un edredón completo lleno de plumas, de estas plumas de estas aves, y ya está. Y eso es lo que le da el calor.
A ver, una ave anseriforme es un ganso. Básicamente un ganso, ¿es tipo ganso? Pues eso, pato, es una ave... Ganso, exacto, eso es una ave anseriforme. Sí. Pero claro, este palabra así de golpe y porrazo no lo he vivido en mi vida.
Bueno, ¿verdad? Toda la familia de los gansos, patos, ocas, etcétera.
Exactamente.
Que se utiliza esa pluma, que es una pluma que pesa muy poquito.
Anseriforme. Alfred López. Visto que todo lo sabe, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Alfred. Muchísimas gracias. Bé, doncs nosaltres estem a punt d'arribar a la una. Després, sentats al migdia, parlarem de com els deutes afecten a la salut mental. Ojo, eh? Poca broma. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.